Últims minuts de la segona hora del Sant Cugat a fons. Saludem a aquesta hora la directora de la Biblioteca de Mirassol, l'Anna Mael. Molt bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
Posem-hi una mica de literatura, no?, per arribar fins al punt del migdia.
Sí.
Que s'acosta a Festa Major i avui la literatura que ens portes diríem que hi va força relacionada.
Sí, sí, molt relacionada amb coses que trobem durant les festes majors de molts pobles.
Primer de tot, deixa'm que et demani un balanç ràpid del cicle de les eleccions presidencials als Estats Units a través del cinema que finalitzàveu dijous passat a la biblioteca.
Sí, a veure, la gent es va interessar moltíssim pel cicle i les pel·lícules realment, era el que comentàvem amb l'Àngel Comas, eren, bueno, jo penso que estaven molt ben seleccionades. Potser l'Àngel deia sobre alguna pel·lícula, potser sí, però penso que donava una visió molt bona.
Això t'ho devia dir a micròfons tancats, eh? Perquè
potser
aquí
abans,
a l'antena, mira, jo no recordo.
Potser alguna sí.
A l'antena
sí
et va deixar molt bé amb tot.
Sí, no, però sí que sobrava potser alguna pel·lícula que diu, bueno, si traguéssim aquesta...
No passaria res.
No passaria res perquè el cicle s'entén perfectament. Però la gent que va venir s'ho va passar molt bé. Potser esperàvem una miqueta més de gent perquè la gent es va interessar molt, van agafar molts díptics, la gent ens preguntava per telèfon i tot, i per totes aquestes preguntes i aquest interès, potser doncs, esperàvem més gent. Però bé, la gent que va venir doncs, s'ho va passar bé i ens van felicitar.
Una proposta del Consolat dels Estats Units a Barcelona, aquest cicle d'eleccions presidencials als Estats Units a través del cinema que s'ha pogut veure durant el mes de juny a la Biblioteca de Mirassol, Marta Peça Rodona. Anem a les obres que ens presentes avui, Anna, La colla castellera de Trinitat Gilbert, una lectura que ens dius que a partir de 6 anys ja es pot començar a llegir, rellegir. Què ens explica la Trinitat Gilbert amb aquesta obra?
Sí, us recomano a partir de 6 anys perquè té força text, té bastanta lletra i una cosa curiosa d'aquesta col·lecció de la Galera Popular és que quan hi ha un diàleg ens indica amb una figureta, amb una figura de color negre, qui ha de llegir aquest text. O sigui que podríem fer una miqueta de teatre i fer doncs, aquest text encara més divertit.
Per exemple, qui ens proposa que facin les lectures?
Sobretot els personatges més importants. L'Anna, que és la protagonista, que serà l'enxaneta final d'aquesta colla castellera.
No, aconsegueix crear una colla castellera del
sí,
seu barri, l'Anna.
Sí, sí, i tant. Us explico una miqueta perquè ara acabo de dir una cosa que potser no l'havia explicat encara. Són tres nens, són els protagonistes, que els encanta enfilar-se als arbres. No tenen ni idea de què és una colla castellera, però una vegada, quan a l'estiu van de colònies, els seus monitors, quan els veuen enfilar-se als arbres, els diuen, ostres, ja que sou tan valents i no us fan por les alçades, doncs per què no fem una cosa? Per què no intentem fer castells? I al llarg de tot el conte veiem com es va creant una colla castellera. Però no només com van creant el castell, sinó tot l'ambientillo aquell tan xulo, no?, que es munta al voltant d'una colla
castellera.
Pinya. La pinya.
Si utilitzem també vocabulari del món casteller.
Sí, sí, m'hauran de perdonar perquè no sóc gaire entesa en el vocabulari, però bé, hi trobem tot l'ambient. O sigui, quan van a dinar, quan munten el castell, tot l'ambient que es fa a la plaça, la por de l'enxaneta que allò de que mira avall i veu tota aquella pila de gent que l'està mirant i que està esperant doncs, que alci la mà i que puguin descarregar el castell. Bé, és molt interessant sobretot explicar el conte doncs, ara, que estem a festes majors i que veurem castells, per entendre una miqueta tot aquest ambient, tota aquesta alegria dels castellers i bé, i entendre que molts de nosaltres quan veiem el seu castell se'ns posa la pell de gallina, no? Amb aquest conte jo penso que s'entén perfectament.
Doncs La colla castellera de Trinitat Gilbert, una bona lectura i ràpida, ara podríem dir, sí, pels més menuts de casa. I bé, de fet, ens introdueix també una mica, com diuen, al món casteller, per tant, a partir de 6 anys, però escolta, qui la vulgui llegir amb 10, 11, 12, jo crec que també pot fer-ho perfectament.
Sí, sí,
no ha de trobar que sigui un llibre per més petits.
No, i fins i tot, com comentàvem, que sortia la figureta de cada personatge que fa el diàleg, poden fer una obra de teatre.
Exacte,
també
ens permet fer-ho en grup.
Sí, sí, fins i tot moltes vegades que venen els professors a les biblioteques i ens demanen obres per fer obres de teatre, doncs també recomanem la Galera Popular perquè ens dona doncs, aquesta opció.
Un llibre doncs, que no descartem que ja coneguin els castellers de la nostra ciutat, els gausacs, que també són presents, com sempre, a la Festa Major de Sant Cugat i aixecaran els seus castells. Qui fa ballar la geganta? D'Anna Vila, una altra obra, passem ja a analitzar amb l'Anna a aquesta hora. Aquí, si la protagonista abans era l'Anna, qui seria? És l'avi Josep o és la Caterina?
Ben bé, no sé dir-te. Bueno, és la Caterina, segur. El que passa és que l'avi Josep, que li diuen Pepet, Doncs és molt, molt important, perquè la relació que es crea entre aquests dos personatges, jo penso que un no té sentit sense l'altre. O sigui, són dos personatges que neixen junts i que continuen junts al llarg de tota la seva vida. És un llibre que agrada moltíssim als nens a partir de 9 anys. L'Anna Vila l'hem tingut no a la Biblioteca de Mirassol, sinó a la Biblioteca Gabriel Ferreter, i els nens estan encantats quan venen. A més, és una autora que sap tractar els nens, es nota que té com una mena d'imà amb ells, i els nens li fan moltíssimes preguntes, i sobretot li fan la pregunta del final, que als nens no li agrada com acaba el conte, perquè diuen que és una mica trist, però l'Anna explica molt bé al final i marxen d'aquesta trobada amb l'autora doncs contents, perquè aquell final trist que han vist en el llibre, doncs quan l'explica bé l'autora, els agrada i surten contents. Us explico una miqueta de què va el llibre. La geganta Caterina és d'un poble molt petitó on viu l'avi Josep. L'avi Josep explica la història de la geganta als seus nets i explica com, quan ell era petit, encara no existia la geganta Caterina, i amb els seus companys van tenir la idea de crear doncs uns gegants, però com el poble era tan petit i era una mica pobre, l'alcalde del poble va dir: només tenim diners per fer un gegant i farem el gegant, la geganta, farem la Caterina. Quan el creen, doncs comencen a portar-la d'un cantó cap a l'altre, totes les festes majors, però la Caterina és una mica trapella i es carrega una miqueta doncs les festes de tots els pobles. Aquestes aventures doncs fan moltíssima gràcia als nens, riuen moltíssim perquè fa realment, passa moltes aventures, i té una característica molt important que els nens s'entenen de seguida, i és que la geganta parla amb l'avi Josep, amb el papet, que és qui porta la geganta, que és qui es posa sota les faldilles de la geganta i la fa ballar.
Això ho sabrem, però ens ho desvetlla l'obra?
Sí, el que passa és que, clar, com parla i té vida la geganta Caterina, moltes vegades el papet no pot amb ella, sinó que és ella qui l'arrossega a ell, i la geganta Caterina va on vol i va arrossegant el papet, que no la pot parar, i es posa en situacions molt, molt divertides.
El papet, que per ser avi, l'avi Josep, ens imaginem quina edat té, o ens ho diuen?
No ens diuen l'edat, però té diferents nets, o sigui que podríem dir que ja... Jo me l'imaginava de 80, eh?
Tot i així continua fent ballar la geganta, eh?
Sí. Després de totes les aventures de la geganta, la geganta li confessa una cosa al papet, i és que el que realment vol és tenir un company, tenir un gegant. Però com el poble és tan pobre, no li poden fer un altre gegant, i la solució serà una altra, però no l'explico, perquè aquest és el final que diuen els nens, que és una mica trist.
Llegiu-vos el llibre. Qui fa ballar la geganta, d'Anna Vila, a partir de 9 anys, ens recomana l'Anna Mael, la directora de la Biblioteca de Mirassol, aquesta lectura, un llibre, Anna, d'Edicions del Vaixell de Vapor, qui no l'ha tingut un entre les mans. Fem una aturada pel que fa a Festa Major i comentem abans una novel·la juvenil que avui també ens portes i que tenim temps de comentar. És de Maria Rosa Vallribera i s'anomena Un amor d'hivern, un amor d'estiu. Això és com les festes majors.
Sí, sí, sí. Aquest molt ràpid. No té res a veure amb festes majors, però sí molt amb l'estiu. La novel·la juvenil, és una novel·la juvenil molt fresca. Us explico ràpidament la història perquè és molt curtet. Us dic, mira, té 115 pàgines, o sigui que si explico molta cosa em carrego la història. Hi ha tres protagonistes, està la Bel com a protagonista femenina i després el Roc i el Lluís. Què li passa a la Bel, que podríem dir que és la gran protagonista del llibre? Doncs que viu a Barcelona i està enamorada del Lluís, que és un company de la seva classe de Barcelona, però estiueja a Platja d'Aro i allà també està enamorada del Roc. Té un problema, perquè no és que li agradi més un que un altre, sinó que li agraden igual els dos i que sent les mateixes coses per aquests dos nois que són tan i tan diferents. La cosa es complica una mica quan el Roc marxa a viure a Nord-Amèrica. Llavors comença tot un seguit de cartes i d'explicacions de què fa un, què fa l'altre, com se sent l'un, com se sent l'altre, i la relació que després comença a mantenir amb el Lluís. Podríem dir que, és una situació que pot passar a molts joves, que pot passar a tothom, i, és una bona història, podríem dir, per l'estiu.
S'hi podrà sentir identificat el jovent, i un llibre, com li agrada dir el company del programa, el Marc Casanovas, veient-lo ara mateix, Anna, d'aquests que podem permetre'ns portar-lo a la platja, que hi entri sorra, que no passa absolutament res. Lectura d'estiu, totalment, també.
Sí, totalment.
O d'hivern, perquè recordem el títol. Clar. Un amor d'hivern, un amor d'estiu.
Sí, sí. Jo me'l vaig llegir en la meva edat mossa a l'estiu, també ho he de dir.
3 minuts i arribarem al punt de les 12. 3 minuts que dedicarem a una obra i a un escriptor conegut per aquesta casa. De fet, ell va ser fins i tot director d'aquesta casa, és el Rogeli Padró, que ens presenta Conte Comunitat de Sant Cugat, una obra, Anna, que li va valer un premi Ciutat de Sant Cugat fins i tot, sí, aquest 2013.
Sí, l'he portat sobretot pel darrer conte que trobem al llibre, que ens parla... Hem parlat de gegants, hem parlat de qui fa ballar la geganta, però aquest conte realment és molt de Sant Cugat, perquè ens parla dels gegants de Sant Cugat i sobretot d'un ball que ens caracteritza a tots els santcugatencs, que és el Pagali Joan.
A més, les il·lustracions són del santcugatenc Carles Anadon i el pròleg de la Valloreixenca en Parc Moliner.
Exacte.
És a dir, que queda tot a casa i ens ho explica l'Anna Mael, que és directora de la Biblioteca de Mirassol, Marta P. Sardona, a la Ràdio Municipal de Sant Cugat.
Tot queda a casa, sí.
Recopilatori d'històries, Anna, que tenen la ciutat com a punt en comú, la ciutat de Sant Cugat del Vallès.
Sí, és ple d'històries, ple de contes, que tenen molts indrets de Sant Cugat dins les seves pàgines, però ja us dic, el conte que havia seleccionat és en Joan i la Marieta, que és el darrer conte i que ens explica com va néixer aquests dos gegants de Sant Cugat, com, per què els van crear, i que mostra el Pagali Joan com a ball en el qual doncs, les parelles que ja eren formals podien ballar i tothom ja podia començar a parlar d'elles a partir d'aquest fet de començar a ballar junts el Pagali Joan.
Conte Comunitat de Sant Cugat és d'aquest 2012, editat per Cossetània, però de fet l'escriptor santcugatenc, com dèiem, és autor de llibres com Tradicions santcugatenques, també amb Cossetània l'any 2011, o Llegendes de Sant Cugat, escrit ja abans, el 2006, amb la mateixa Cossetània. Sembla que li va bé treballar amb aquesta editorial.
Sí, sí.
I com sempre, doncs, com diem, els seus llibres, que li han valgut un premi Ciutat de Sant Cugat 2013 per la significació que té en la cultura local, per potenciar la identitat i les arrels d'aquesta ciutat, Anna.
Sí, exacte. I el pròleg de l'Empar Moliner, bé, s'ha de dir que és molt fresc, molt, molt característic d'ella i penso que va molt bé amb aquest, per començar a llegir tots aquests contes.
Com dèiem, Rogeli Padró, que va exercir de director de la Ràdio Sant Cugat entre els anys 1989 i 1990, durant un any, també va ser nomenat caparrot al marc de la Festa Major del 2005. Per tant, avui queda tot també dins del programa englobat en aquest marc de la Festa Major. Anna Mael, ara sí que ja arribem al punt de les 12, t'hem d'acomiadar, malauradament. Ens tornarem a veure, si tot va bé, d'aquí 15 dies.
Molt bé.
Entre mitges esperarem el Jordi Van Campen, que fa dies que no el tenim per aquí. Et desitgem que passis bona Festa Major també, Anna, com a tots els santcugatencs.
Igualment, gràcies.
Bon dia.